Benvinguts al Rius de Vi, el programa de l'actualitat vitivinícola de Ràdio Falset amb el suport i patrocini de Rius i Rius, consultoria vitivinícola integral. Al flash informatiu d'avui escoltarem el guanyador de la darrera edició del Premi Jaume Siurana que otorguen la Universitat Rovira i Virgili amb la col·laboració de Rius i Rius i que s'ha fet públic aquesta setmana. També sentirem la veu de Jordi Bord, el director de l'Incavi, amb motiu del passat dissabte del tast que va reunir els 5 vins de finca de Catalunya i els seus elaboradors. Les tres preguntes d'avui seran per a Joan Soler, president del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Pla de Bages. Al tast d'avui tornarem a casa nostra i anirem cap a Bellmunt, al celler Rosa Maria Bartolomé i Bernet, per al costat d'Antonio Rodríguez, tastar el Primitiu de Bellmunt 2011. I Toni Rensans tancarà l'espai amb una història de taverna i brigadistes internacionals. Comencem! El passat dimecres es va lliurar a la Facultat d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili el 25è Premi Jaume Siurana a Martí Torrellardona Raventós, estudiant del darrer curs d'Enologia d'aquesta facultat. Recordem que el premi el convoca anualment la Universitat Rovira i Virgili i compta amb el patrocini de Rius i Rius i està dotat amb 3.000 euros. El jurat de la 25a edició del premi van ser el senyor Jaume Siurana Llevadot, fill del que va ser el primer director de l'Incavi. També van formar part en aquesta edició el senyor Pere Bonet, president del Consell Regulador del CAVA, i Agustí Segarra, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Rovira i Virgili. Com no, Joan Miquel Canals, degà de la Facultat de Tecnologia de la URB, i Santi Rius van ser els representants dels organitzadors del premi. Recordem que entre els criteris que el jurat valora a l'hora d'otorgar el premi hi ha l'expedient acadèmic, el currículum i també el fet de que es presenti un projecte professional en què els candidats detallen les seves expectatives de futur. En el cas de Martí Torrellardona, ens explica que aquest projecte passa per un viatge a l'Argentina.
Doncs, estic molt content. El meu projecte anava sobre anar a fer un anagrama a Sud-amèrica, concretament a Argentina, al peu dels Andes, a un celler que es diu Família Sucardi, que tenen la part de celler normal, on fan la vinificació dels seus productes típics, diguem, i tenen una part que és un celler experimental, on, segons el tipus de sòl que tenen, fan vinificacions, microvinificacions, per separat, distingint cada tipus de sòl. Llavors, el meu projecte anava enfocat cap allà per agafar coneixements de com treballar aquests diferents sòls i exportar-ho cap aquí al Penedès, concretament.
I un darrer apunt de l'entrega del 25è Premi d'Enologia Jaume Siurana va ser que es va tancar amb una conferència titulada L'imprescindible màrqueting del vi, del professor Jaume Jané Alvesa, titular de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Rovira i Virgili. L'actual director de l'Incavi, Jordi Bord, va titllar d'històric el tast que el passat dissabte va reunir els 5 vins de finca de Catalunya i els seus elaboradors. Una trentena de persones van poder tastar-los seguint precisament les explicacions dels 5 productors. Al finalitzar el tast, el director de l'Incavi, Jordi Bord, assenyalava que la nova qualificació de vins de finca s'avança en el reconeixement de la qualitat dels vins catalans.
A mi, que jo no faig el vi, l'únic que faig és encoratjar i fer el seguiment perquè s'otorgui aquesta menció de vi de finca o de vi de finca qualificada quan són vins de la denominació d'origen qualificada Priorat, les altres mencions vi de finca, doncs per mi és molt satisfactori perquè són vins d'altíssima qualitat, parlen de la fixació del territori, d'aquelles vinyes, d'aquell indret concret que és patrimoni vitivinícola català, doncs... Si la paraula és que em veu satisfet, doncs satisfet, orgullós i molt content d'aquesta part de la feina, doncs que serveixi també per apropar-la a la gent que li agrada el món del vi.
Fem una mica de memòria i recordem que els vins de finca catalans a dia d'avui són el Clos Mogador, vi de finca qualificada del celler Clos Mogador de Gratallops, el Mas de la Rosa de Vall-llac, del celler de Porrera, encara al Priorat, però de la Dia Montsant al Teixà de Vinyes Domènec. Canviem de denominació d'origen, anem cap al Penedès amb el Vinya Gigi Chardonnay de Jean León, i el darrer a afegir-se a la llista de vins de finca ha estat l'Arnau Oller de l'Heretat Oller del Mas de la DO Pla de Bages. I per tancar aquest flash informatiu, apuntem que la guia Penyín 2016 ha destacat els vins de la DO Montsant, ja que n'ha valorat 228, 45 més que en l'edició passada. A més, els vins que han rebut la qualificació d'excel·lent, és a dir, que han obtingut una puntuació de 90 punts o més, n'hi ha un centenar. Tres preguntes per... Les tres preguntes d'avui són per Joan Soler, president del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Pla de Bages. Senyor Soler, com han estat els primers mesos al capdavant de la DO?
Bé, doncs un càrrec en el món del vi, que comences a principis de l'estiu, doncs automàticament el que et ve és una verema sobre, amb la qual... Doncs els primers mesos són de tanteig, són d'anar tenint les coses que necessàriament un consell regulador ha d'atendre en el moment de la barema, i diríem que és ara, a partir d'aquest mes de novembre, doncs que començarem a planificar un calendari de properes actuacions. Tot i així, he entrat ara com a president d'aquest consell regulador, però jo des de l'any 97, doncs que n'era el vocal tècnic també, amb el qual doncs, també una trajectòria de 18 anys assistint a totes les reunions que es fan, i bé, doncs també coneixedor com a enòleg. Jo sóc enòleg de professió i també he exercit doncs, des de l'any 95 d'enòleg aquí en aquestes terres, amb el qual doncs, és un traspàs, doncs, podríem dir, bastant natural el que s'ha fet.
Senyor Soler, enguany es compleixen 20 anys de la creació de la denominació d'origen Pla de Bages. Tot i que fa molt poc que està en el càrrec, li demanem que ens faci una valoració d'aquestes dues dècades.
Sí, una mica i recordant doncs, el que ha estat el president durant aquests 20 anys, que és el senyor Valentí Roqueta, i el mèrit més important per a aquest Consell Regulador va ser el fet de la creació. És a dir, d'algun moment, l'any 95, l'any que es concedeix al Bages la denominació d'origen, la feina més important, la que hem de posar més en valor, crec que ja estava feta, que és com una zona que hi havia 300 i escaig hectàrees en el moment, s'aconsegueix una denominació d'origen. I aquesta denominació d'origen no s'aconsegueix per la realitat incipient que hi havia aquell moment de vinya, sinó per tot l'alè de la història que havia tingut la zona. El Bages havia tingut l'any 1892, l'any que va entrar la filoxera a la nostra comarca, 27.200 hectàrees de vinya. 27.200 hectàrees de vinya són més hectàrees que les que avui en dia té la DO Penedès i Cava, ajuntant les comarques polítiques que toca, Anoia, part del Baix Llobregat, Alt Baix Penedès, Garraf, etc. És a dir, és més vinya que tot el que podem veure en l'actual Penedès. Això doncs, marca que fins i tot es diu que el nom de Bages ve del déu romà Bacus, on hi ha doncs, moltes mostres de que des de fa més de 1.000 anys doncs, aquí a la zona era una gran productora i exportadora cap a França i alimentadora de tot el que és el territori del Pirineu com a mercat natural dels vins d'aquí al Bages. I llavors encara podem trobar ara en una superfície boscosa tremenda que malauradament som notícia molts estius pels incendis que es propaguen per la nostra comarca, justament perquè l'arribada del tèxtil va provocar l'abandó definitiu de molts milers d'hectàrea de vinya, doncs transformant-se en bosc. I no ha estat fins que el tèxtil o se'ns ha deslocalitzat doncs, cap a d'altres països que la gent ha tornat a mirar a la terra, allò que ens sosté i allò que sempre tindrem, i cap allà on tornarem sempre que tinguem una crisi de coses que no, o d'activitats que no estan directament lligades al territori.
Senyor Soler, com valora el fet que el darrer vi que s'ha afegit a la llista dels vins de finca de Catalunya sigui l'Arnau Oller, del Retat Mas Oller, de la DO Pla de Bages?
Qualsevol camí que porti cap a la qualitat, cap al compromís amb el territori, i el vi de finca doncs, és una clara expressió de les dues coses, no pot ser sinó ser una bona notícia per un territori. I des d'aquí felicitar doncs, el Frank Margenat, propietari d'Oller del Mas, a tota la família, de tot l'equip doncs, que ja porta des de l'any 2003 treballant fort aquí a la zona. I res, felicitar i apuntar doncs, que no serà l'últim vi de finca que tindrem a la comarca i creiem fermament, i més en una zona on el negoci es torna a construir d'una manera qualitativa. Tots els cellers, per estar inscrits al Consell Regulador, han de tenir vinya. No s'entén aquí al Baix els consellers puguin inscriure sense tenir vinya. Bàsicament, el 85% de cellers es vinifiquen al seu propi raïm. Hi ha molt poc mercat de raïm entre cellers o entre laboradors i viticultors, amb el qual el tema del vi de finca auguro que serà per la pròpia naturalesa, com està muntat, com està arquitecturat el negoci del vi al Bages, que es tornant a començar des de baix amb una visió qualitativa, amb cellers petits, molts d'ells familiars, una mica doncs, recordant també el que heu viscut vosaltres aquí a la comarca del Priorat, doncs segura doncs, que hi haurà molts altres vins de finca que aniran sortint, entre les quals doncs, un altre que ja se'ns ha presentat al Consell Regulador que està entrant.
El tast d'avui, tornem a la nostra comarca i tornem als estudis de Ràdio Falset perquè ens acompanya Antonio Rodríguez del celler José María Bartolomé de Ibernet de Bellmunt. Bon dia.
Bon dia.
Antonio, el que demanem sempre a les persones que ens visiten és que ens facin 5 cèntims de la història del celler abans d'entrar en aquest primitiu de Bellmunt 2011.
Bueno, doncs el celler Bartolomé, doncs de diverses generacions feien vins a granel, amb els trunys de tota la vida. Això és un petit celler familiar. I a partir de l'any 1997 van començar a treure la primera línia embotellat, que va ser el primitiu de Bellmunt. En els anys doncs, vam fer una segona línia, que és el Clos Bartolomé.
Uh-huh. Avui tenim aquí dels estudis aquest primitiu de Bellmunt 2011. Per què heu portat aquest vi?
Perquè crec que és l'emblema de la casa, diguéssim. Nosaltres som una de les famílies que més vinya vella conservem, perquè els avantpassats, no, doncs, durant la gent va emigrar molt, i al Bellmunt, quan hi va haver, van tancar les mines, doncs moltes famílies van emigrar cap a les ciutats, per Reus, Tarragona, Barcelona, i la família Bartolomé Bernet, doncs, van aguantar Bellmunt, s'estimaven la terra i s'estimaven més una arengada a Bellmunt que no una mariscada a Tarragona, és una expressió, no? Uh-huh. I bueno, la recompensa és la que tinc jo ara, que és la conservació de totes aquestes finques de vinya vella que no s'han perdut.
Perquè de quins anys, quan parlem de vinya vella, de quants anys estem parlant?
Estem parlant de vinyes plantades després de la fluixera.
Per posar-hi un número? Per situar l'oient?
110, 120 anys.
110, 120 sí. Anys.
I el primitiu de Bellmunt doncs, surt d'aquestes, amb una part d'aquestes vinyes. Uh-huh. D'aquestes vinyes centenàries, amb ceps que t'estan donant 250 grans per cep.
Això és molt del Priorat, eh?
Exacte, sí.
Perquè dir que pels oients estem parlant d'un Déu copriorat.
Sí.
Dins de la denominació d'origen. Doncs, si et sembla, Antonio, entrem en aquest primitiu 2011. El tast sempre passem per les tres fases, la visual, l'olfactiva i la gustativa. Abans, però, ens podries comentar en quines varietats s'elabora aquest vi?
Sí, això és granatge carinyena al 50%. Les granatges són plantades després de la filoxera i les carinyenes deuen tindre sobre 90 anys d'edat.
També una altra vegada vinyes
sí,
molt velles.
És el que s'acostumava a fer en aquell moment, quan se moria una granatge, doncs ja van començar a plantar carinyenes perquè eren ceps que tenien menys complicacions i tenien més rendiments. Uh-huh.
Doncs, si et sembla, procedim.
Avui sí que tastarem un tros d'història, eh?
Sí, la veritat és que sí. Això és un, jo crec que bueno, per mi és un vi molt expressiu, elegant, i que té sensacions cremoses i sobretot fruites molt madures.
Si et sembla, comencem pel color, que aquí podem...
El color és un cirera intens, vull dir, podem veure al borde, diguéssim, que és un vi que encara té tons violacis, que no es dona que encara té molta vida pel davant. Vull dir, això en principi està pensat que sigui un vi de guarda. O sigui, que si tu t'he comprès una caixa i té sobre una... i te queda una ampolla, i si la conserves bé en un lloc, diguéssim, que estigui en condicions, doncs, bueno, d'aquí 10 anys, en principi, doncs, no té per què tindre cap afectació i te la podràs veure, crec que encara
pot creixer.
Serà magnífic.
Recordem que estem tastant un 2011.
Sí, sí, sí. Sobretot té notes molt minerals, i fruites negres molt madures, confitades.
El nas, per ser un vi de guarda, és un nas molt, molt tranquil.
Has d'esperar que es vagi obrint una mica.
Donarem dues voltes més.
Jo crec que expressa bastant el terroir.
Llicorella?
Sí, tot.
A mi el que em sorprèn, potser l'expressió no és gaire adequada, i em disculparàs, i em disculparan els oients, és un nas molt agradable. No és, tot i l'edat del...
Jo crec que és un vi elegant. Són uns aromes elegants i expressius. Jo cada vegada que l'oloro me dona una elegància. Quan hem de pensar allò, una cosa que és certa, quan segons el raïm que tenim, sabem quin vi podem fer. Amb aquests ceps, realment sabem que podem arribar amb això.
Sí, sí. Doncs a veure què passa a la boca, si el nas ja ens ha tractat tan bé el nas.
En boca crec que és un vi molt agradable, carnós, i amb una gran estructura. És molt especiat, molt mineral.
Ara em anava a deixar portar per un prejudici, que seria
fruita molt madura,
que seria molt, molt potent, si voldríem posar, i no, és com el nas. Em sorprèn.
Els tanins són dolços, madurs, i crec que estan molt ben integrats. Vull dir, crec que es tracta d'un vi molt ben estructurat.
Això no ho discutirem.
I llavors és una cosa que si no es dona la sensació de que en boca es proposa un final molt llarg i concentrat. Els tanins els tenim, i d'aquí un rato encara els tindrem. I són fruites molt... li noto fruites molt madures. Jo crec que simbolitza molt bé el terroir, diguéssim. El nostre clima, la nostra terra, i aquests ceps amb una producció tan baixa i tan menys.
Quina producció en feu?
De Primitiu Bellmunt fem 2.000 ampolles.
Només 2.000 ampolles? I a quin preu el situeu?
Bueno, això està sobre 20, 22 euros,
Veiem que la botella, totes les botelles estan numerades, pertinentment numerades.
Sí, estan totes numerades, home, sí.
I el mercat és a l'interior, aneu a fora?
No, el celler, doncs, bàsicament, és el 95% és l'exportació.
95%?
Sí, sí. Aquí, pràcticament, amb botigues que ja conec, com per exemple de la zona, com pot ser l'Aguiló, Triangle de Tas, algun restaurant que no es coneixem, doncs, però és que no tinc ni distribuïdor.
Això, jo diria que en els 4 anys que portem de programa no ens havíem trobat mai ningú que ens digués no, és que no tinc distribuïdor.
No, vam començar així, clar, vam començar només fent Primitiu i Bellmunt, el 97, i vam estar doncs, 4 o 5 anys només fent Primitiu i Bellmunt, fins que vam començar també a fer la segona línia, i amb fent entre 5 i 6.000 ampolles al començament, i la veritat és que tot sortia a l'estranger. I així hem continuat, vull dir, la crisi no s'ha fet baixar i ara estem tornant a remuntar, però amb els clients que ja teníem.
I amb un 95% la pregunta és obligada, quins són els països o països que més coneix el Primitiu de Bellmunt?
Doncs, nosaltres venem a 5 països, però els principals són Suïssa, Anglaterra i Estats Units.
Suïssa, un país que ens surt poc però que sempre va, Suïssa, sempre va sortint.
Suïssa és un gran mercat, valora molt el nostre vi i no es compra molt de vi. I tenen un poder adquisitiu, diguéssim, per poder comprar els nostres vins.
Doncs hem arribat al final del nostre temps. Jo només puc agrair a l'Antonio Rodríguez que ens hagi acompanyat, que ens hagi presentat i ens ha guiat per aquest Primitiu de Bellmunt, que és, com dèiem al començament, tastar un trosset d'història, perquè clar, amb vinyes de 110, 120 anys, home, la sensació és una mica estranya, però ha estat tot un plaer i un descobriment. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que en algunes històries de taverna anterior ja vam parlar del delit que els brigadistes internacionals que van estar-se al priorat la primavera del 1938 sentien pel vi que anaven tastant en els pobles de la comarca. Com vostès ja saben, el priorat va ser un dels escenaris del preludi de la Batalla de l'Ebre. La comarca es va omplir de soldats la primavera del 38, fins que el 25 de juliol van marxar cap a creuar el riu de nit i donar inici a una de les batalles més cèlebres de la història. Si hi havia soldats arreu del priorat, és perquè la comarca, amb la línia de tren, la carretera nacional i la seva proximitat al front, quedava convertida en un lloc idoni. Al cap dels anys, resulta curiós comprovar que els soldats que van ser al priorat i en van escriure memòries on han deixat records, gairebé sempre acaben fent menció al vi. És el cas del voluntari britànic Johnny Longstaff, que era l'encarregat d'anar a buscar el vi per als soldats de parla anglesa, un vi que anaven a recollir al sindicat de Marçà i que portaven fins a la vall de la torre de Fontaubella on hi havia la seva tropa. I com que no tenien res en condicions per transportar-lo, duien el vi en una antiga banyera galvanitzada que cada dia omplien i carregaven en un camionet. Un altre testimoni de vi i soldats al 1938 és el que ens ha deixat l'escriptor Xavier Amorós al seu llibre El camí dels morts. Amorós, que era un nen i passava els estius a Pradell de la Teixeta, escriu el següent. El que van celebrar més els soldats que havien fet cap a Pradell era l'abundància de vi que hi trobaven. De vi en podien vendre a totes les cases i resultava bastant bo i, a més, barat. Molts soldats es consolaven bevent i menjant avellanes i sovint se'n veien que anaven a la vela o se sentien grups que cantaven amb símptomes corals d'embriagament. Fa una certa gràcia, la veritat, però estàvem en guerra i poc després va començar la Batalla de l'Ebre. I la resta de la història, ja la saben, 4 mesos de combats i una infinitat de morts.
I fins aquí aquest Rius de Vi d'avui. L'actualitat del món vitivinícola a Ràdio Falset amb el suport i patrocini de Rius a Rius, consultoria vitivinícola integral, i que recordem que darrerament ha afegit un punt d'atenció amb la unió amb... no. I fins aquí el Rius de Vi, el programa d'actualitat vitivinícola de Ràdio Falset amb el suport i patrocini de Rius a Rius, consultoria vitivinícola integral, que, a més, recordem, el Priorat ha unit esforços amb Justrilles Assessors a Falset. I fins aquí aquest Rius de Vi us ha acompanyat. I fins aquí el Rius de Vi d'avui. Tornarem d'aquí 15 dies, com sempre, amb el suport i patrocini de Rius Rius, consultoria vitivinícola integral. Us ha acompanyat a la producció de la veu Jordi Soldevila, esperant doncs que ens retrobem d'aquí dues setmanes. Podeu tornar a sentir aquest espai dilluns a les 9 del vespre, i també a partir de la setmana vinent ja el podreu trobar a la pàgina web de Ràdio Falset, a radiofalset.cat. Fins llavors, adeu.